Segons el cens oficial, té exactament 15.611 habitants. És un territori entre rius amb la capital a Jefferson. Els amants de les cartografies, però, saben que Yoknapatawpha no surt als mapes. El comtat, que epitomitza literàriament el sud dels Estats Units, neix i evoluciona en la ment del geni que va ser William Faulkner. Són desenes les històries ambientades en un paisatge de tensions familiars, violència racial, odis i passions. La decadència als Compson, la nissaga turmentada dels Sadpen, el viatge dels Vandren o la cobdícia dels Snopes. Avui a Ciutat Maragda visitem el món i el paisatge de Faulkner i celebrem l'edició en català de Llum d'agost i la resta de títols que està publicant 1984. En parlem amb la professora i crítica Nora Catelli i, com sempre, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens portarà a Occitània amb l'obra del novel·lista i historiador Robert Lafont. Avui, des del sud de Faulkner, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant Nora Catelli. Benvinguda a Ciutat Maragda.
Gràcies.
Maria Boigues.
Com anem?
Jordi Puntí.
Hola, què tal?
Ben tornats. Avui, ho dèiem abans, convocats per una de les veus més admirades del segle XX. Our danger is not that. Our danger is in the forces in the world today which are trying to use man's fear to rob him of his individuality, his soul. Trying to reduce him to an unthinking mass by fear and bribery. Giving him free food which he has not earned. Sentim William Faulkner, no gaire amic de parlar públicament. Això és una conferència a Oxford l'any 52, i dèiem abans admirades, no? Sobretot per la crítica, per l'acadèmia. Nora va guanyar el Nobel, és sabut, l'any 49, perquè en vida no va ser precisament un best-seller.
Bueno, nunca atribuiría la categoría best-seller a William Faulkner, ni a Joyce, ni a Proust, ni a ninguno de ellos. O sea que olvidemos la palabra. Pero hay un error que se repite mucho, y es que solamente se lo reconoció después del 49. Y no es así. De hecho, la influencia de Faulkner llegó tempranísimamente al mundo en castellano. Borges escribió sobre las palmeras salvajes, sobre Absalón, Absalón y sobre Luz de Agosto en el año en que aparecieron en inglés, en una revista que se llamaba El Hogar de Buenos Aires, donde le permitían tener una columna. O sea que Onetti lo copió inmediatamente en sus primeras novelas en el 42, por ejemplo, en las dos primeras novelas, pero lo copió literalmente, lo tradujo mal, porque además tenía esa virtud extraordinaria de los clásicos, y es que permiten toda clase de saqueos y malas traducciones. Eso lo permite Henry James, lo permite Faulkner, lo permite Proust, lo permite Joyce. Y por eso permean el resto. De modo que después que llegara el premio Nobel en el 49, y hasta cierto punto lo sacara del lugar que él tenía, tiene que ver con los ataques que él recibía, y muchas veces muy justificados, dentro de la sociedad literaria norteamericana.
Donat aquesta prèvia, aquest context, val la pena, doncs, que avui tenim sobre la taula, sí, valorar i subratllar la bona traducció que ha fet Edicions de 1984, Esther Tallada, de Llum d'agost, que s'acaba de publicar i que és el quart volum que estan Edicions de 1984 rescatant i renovant Faulkner en català. També ho ha fet amb El Llogaret, La Ciutat, La Mansió, i amb traduccions també de Maria Iniesta i Agulló. Llum d'agost, llibre del 32, que a més l'altre dia em fa gràcia perquè mirava aquests, a partir dels Stephen Kings, que algun dia en parlarem també, que estan sortint. King el defensava com la seva novel·la preferida de Faulkner, no?
Sí. Ell decía que su novel·la preferida era El ruido y la furia, o The Sound of the Fury, o la mala traducción, El sonido y la furia, pero que sin embargo suena mejor, cosas que pasan con las lenguas. Y él decía que era Para él la preferida era El ruido y la furia. Mi preferida es Absalón, Absalón, pero debo reconocer que ahora, volviendo a leer novelas de él que se consideran malas, como Una fábula, por ejemplo, le encontré cosas extraordinarias. O sea que también tiene que ver con la historia nuestra como lectores, ¿no? Si logramos tener los años suficientes como para releer mucho, encontramos cosas que no habíamos encontrado nunca. Pero creo que Absalón, Absalón para mí es la cumbre. Y es la cumbre justamente por su ambigüedad, porque es una novela que está marcada por la imposibilidad suya de aceptar el mestizaje. La novela termina así.
I per la impossibilitat de trobar també una veritat fidedigna, una sola veu que l'expliqui, no? Aquesta idea de la veu múltiple, del protagonista múltiple, també Absalom, Absalom, sobretot, és molt, molt present.
Sí, hay otras de él donde esto es más, yo diría más experimental, más ligado a su fascinación por Joyce, sobre todo en el ruido y la furia, en ese tipo de novelas donde él se ve claramente que le está jugando con eso a ver qué me sale. Y él lo dice, hay una, a partir de 2010, hay una larguísima entrevista que está en inglés en YouTube, donde él contesta en la Universidad de Mississippi, y en una larguísima entrevista se entiende perfectamente lo que él dice, y él insiste varias veces en el hecho de que cómo encontró la voz de Benji en El ruido y la furia, y era porque probó con todas las otras voces, y todas las otras voces no le daban la historia como él quería. Pero ahí todavía se ve el laboratorio. Pero en cambio en Absalón, Absalón no se ve el laboratorio, ya no hay laboratorio, uh-huh. Ya sabe todo lo que tiene que hacer, digamos, y lo puede hacer con una con una fluidez que te atrapa desde la... Bueno, yo le leí por primera vez a los 14 años y fue la primera vez, yo era una lectora frenética, fue la primera vez que me di cuenta de que la literatura existía, porque claro, había pasado, yo era lectora de Salgari, de Mark Twain, de todo lo que se leía en esa época, y fue la primera vez que me encontré con una página donde no pasaba absolutamente nada, salvo que se filtraba la luz por una persiana y había un joven que escuchaba a una vieja, en un párrafo de 10 líneas. ¿Eh? Bueno, eso que él hace ahí lo sigue haciendo durante toda la novela, pero sin embargo cuando le preguntan en esta entrevista que está en la Universidad de Mississippi, que se puede encontrar, dice, ¿de qué trata Absalón, Absalón? Y él lo tiene, que es rarísimo, porque generalmente los grandes escritores no saben de qué tratan sus libros, dice, trata de un hombre que no podía tener hijos y tuvo demasiados. Y esa es la historia de Absalón, Absalón. Tiene 20 hijos, esa bestia que viene de Haití, porque además ahí aparece todo ese mundo de los negros no esclavos no domesticados. El contingente con que aparece Satpen no son esclavos, vienen de la Revolución de Haití de 1808. Entonces aparece ese mundo amenazante donde sí que se pueden mezclar las razas, y por eso la novela termina en Harvard, en Yale o en Harvard, no me acuerdo, y donde su amigo le dice a Quentin Compson, resígnate, solamente existirán los mulatos, que somos todos nosotros, por otra parte, ¿no? En ese sentido tenía razón.
És una obsessió de totes les seves novel·les, d'altra banda, la com se n'hauria de dir, la seminalitat dels personatges, és a dir, sí. la potència sexual, la capacitat de reproduir-se, més aviat, sí, és a dir, el zel i la capacitat de reproduir-se, que és una cosa que el preocupava enormement. Sí. És una cosa molt curiosa i que, a més, t'adones que sí, que molt sovint un dels aspectes molt presents en les seves novel·les és aquella figura femenina o masculina, o femenina i masculina, que són el semental i l'euga, veritablement. És una cosa que, per exemple, en el Llogaret, que és el primer de la trilogia Snopes, sí. Una de les coses que fan caure de cul, literalment, és com descriu aquesta presència física femenina d'una dona fecundable, tremendament fèrtil i absolutament animal. És com una Venus prehistòrica, sí, pràcticament. Sí, sí. I és una cosa que és preciosa perquè és al mateix temps, com t'ho diria, reproductiva, en aquest sentit molt animal, i gloriosa. És a dir, a cap moment no tens la sensació que estigui degradant aquell personatge que en realitat no és res més que una extrema fertilitat. I això és una cosa que travessa la seva obra. Sí. Jo no conec cap altre escriptor, cap, que hagi parlat de la potència sexual en aquests termes. És una cosa al·lucinant.
Yo creo que podía hacerlo y coincido contigo, pero tenía el otro polo también, porque, por ejemplo, en Absalón, Absalón, la vieja que cuenta la historia, Rose Coldfield, páramo, ya no frío, o sea, la que no tiene hijos, pero está enamorada de su cuñado, aparece también, pero es la narradora. Y generalmente las narradoras, cuando aparecen, son las que no han tenido hijos. O sea que siempre hay ese juego en él. Faulkner se crió, por supuesto, con la nanny negra al lado, la African American, como dicen ahora, pero bueno, que era la nigger, que los cuidaba, los amamantaba. Y de donde salía el primer sonido de ese inglés mezclado, porque él nace de la primera generación, ni siquiera de la primera generación, nace en 1890 y pico, o sea que la guerra la guerra civil se había acabado hacía poco. Es un mundo signado por la esclavitud. Y el oído, ese oído de las nannies, es el oído que se incorpora a esa lengua que aparece en todas sus novelas. Y lo que es interesante de lo que dices tú y que tiene que ver con las últimas tres novelas, es que en estas tres novelas él trata de la white trash. O sea, es la basura blanca, digamos. Los votantes de Trump aparecen al final en las novelas de Faulkner, ¿no? Sí. Y ese es un lugar interesante porque en todos los otros escritores negros que ya estaban escribiendo en ese momento, por ejemplo, Ralph Ellison, Hombre Invisible, Invisible Man, es de 1950 y pico, digamos, ya vivía todavía Faulkner, no aparece la basura blanca porque lo que aparece es el hombre invisible, que es un hombre invisible porque es negro, o sea, se lo ve como negro, no como hombre, por eso la novela se llama Invisible Man, ¿no? Y en James Baldwin, que es un poco posterior, sí ya aparecen estas mezclas. Y Edmund Wilson, que era el gran crítico cuando salió Absalón, Absalón y las otras dos novelas en el 36, le reprochó justamente esto, este terror a la mezcla. Siempre se dice, es una vulgata, ¿no? La lucha por los derechos civiles empezó en el 50 y pico, Rosa Parks, tantas veces nombrada en vano, bien. Sin embargo, la lucha por los derechos civiles no apareció en ese momento, sino que aparece según los estados. En algunos estados los negros educados propietarios podían votar, en otros no, etcétera. En ese momento, cuando él publica Absalón, Absalón, Edmund Wilson, que es de la izquierda neoyorquina, le dice, esta es una novela que está asignada por una imposibilidad de aceptar la humanidad de los negros, en el 36. Entonces, claro, también tiene que ver con el hecho de la ambigüedad frente a su reconocimiento en Estados Unidos, porque es un poco como no lo voy a comparar con Céline, que era un extraordinario escritor y un auténtico canalla, pero un poco es esa línea de los grandes escritores que no hay líneas rojas para ellos. Son capaces de plantear todos los fantasmas.
One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away beside the crystal fountain.
Hi havia dues coses per comentar i no sé quina triar.
La que vulguis.
No, precisament amb el que deies de l'Edmund Wilson m'has fet recordar la correspondència que té amb Nabokov.
Sí.
I Edmund Wilson fa uns grans esforços perquè Nabokov llegeixi i disfruti amb Faulkner. I Nabokov, precisament amb Llum d'Agost, diu, és que no puc, no suporto. De fet, el compara amb Víctor Hugo, diu, no suporto el romanticisme, no suporto la idea del white trash, i sobretot no suporto la religiositat. Diu, tinc la sensació que Faulkner també s'ha convertit, que és una persona extremadament religiosa, i això no li agrada, no, diguem. I per això m'ha fet molta gràcia que traguessis Edmund Wilson. I no, l'altra cosa és fins a quin punt avui dia precisament pel white trash que deies, fins a quin punt avui dia, i la relació amb la negritud i amb la incapacitat d'acceptar el mestissatge, que això és una cosa que, a més, quan vas als Estats Units la veus al moment. O sigui, sí, malgrat que se'n parli molt, el políticament correcte ha fet que, en realitat, i és molt difícil que hi hagi una acceptació de mestissatge. No? Doncs fins a quin punt avui dia podem llegir Faulkner com un autor actual, no?
Sí, es un problema ese porque si aceptas que es un fantasma, quiero decir que es un fantasma imaginario que sigue existiendo ese, uh-huh, y que cuando se resuelve, por ejemplo, Brasil es el caso, Pierre Bourdieu dijo una vez, cuando se habla de lo políticamente correcto, nadie estuvo nunca en Brasil, donde se ha mezclado todo, pero al mismo tiempo que se ha mezclado todo, las diferencias sociales siguen existiendo. Uh-huh. Y si tú vas a una universidad brasileña enorme, los profesores son todos. No te digo que sean tan blancos como un blanco blanco, pero yo no he tenido ningún colega negro cuando he ido a trabajar, uh-huh, allí. Negro, un brasileño negro. No llegan hasta ahí. Pero lo que sí aparece como obsesión es esa famosa not a single drop of blood, que llegaba hasta el octavo. Es decir, si tú tenías un octavo de sangre negra, eras negro, por más blanco que como blanco aparecieses, que es un tema que además aparece en montones de melodramas. Recuerdo El árbol de la horca con Elizabeth Taylor, que es una especie de spoiler de Lo que el viento se llevó, donde justamente Elizabeth Taylor genialmente hace de una blanca que sabe que tiene una bisabuela negra. Entonces vive en un estado de paranoia absoluta y no quiere tener hijos porque, claro, los genes regresivos existen, ¿no? De modo que ese si tú lo piensas como, no como un tema, sino como algo que articula una zona fantasmática que todos tenemos acerca de nuestro estatuto social, del tipo que sea, entonces sí Faulkner entra como una especie de posibilidad de pensar lo que en muchas escrituras no aparece, ¿no? Que es ese mundo gótico, terrorífico. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de muchas cosas que son Faulkner y no son Faulkner a la vez, pero
no importa, ¿no?
Sí, bueno, tal.
La penúltima película de Claire Denis, que es una directora francesa que a mí me gusta muchísimo, que se llama Les Salauds, no la última de Juliette Binoche, que me gustó también, pero Les Salauds, que es un melodrama gótico, terrorífico, es un homenaje a Santuario porque termina con una violación de un viejo a una joven, lamento contarles el final, por lo que nosotros llamaríamos choclo, es decir, un marlo, una mazorca de maíz. Y esa es una escena de Santuario. Entonces, la escena de la violación a través de un instrumento, porque muestra al mismo tiempo el fantasma de la impotencia masculina y el hecho de recurrir a un instrumento, está en Faulkner también. Y ese Faulkner, Santuario siempre ha sido considerado una obra menor, de repente atraviesa toda esta cultura y llega hasta Claire Denis, que le da este homenaje al final a la manera de Claire Denis, es decir, dejándote absolutamente congelado, y eso es Faulkner. Y es muy difícil que otros autores, que son muchísimo más fáciles de leer, te puedan atravesar, qué sé yo, 35 o 40 años y convertirse de nuevo en algo que tiene que ver con una fantasía viva, ¿no?
Qui? És que la Nora ens està estimulant de mala manera. Digues.
No, pensava, el Jordi preguntava abans pel present i jo em preguntava ara, perquè han sortit uns quants títols, per perdre, si és que algun lector la té, aquesta por a entrar a l'univers a Faulkner, quina diries, no sé si Sartoris pel que té de fundacional, quina diries que és una bona porta d'entrada d'aquest gòtic del sud, com se n'ha dit?
Un cuento, una rosa para Emily, que és un cuento corto, que és un cuento necrofílico, pero bueno, Cumbres Borrascosas es doblemente necrofílica, o sea que tampoco hay que asustarse por eso. Hay dos escenas de violación de la sepultura, cosa que ni Buñuel se ha atrevido a hacer, porque en la versión de Abismos de Pasión de Buñuel, Heathcliff entra una vez a la tumba de Catherine, mientras que Emily la hizo entrar dos veces. Y aquí también es una historia de necrofilia. Y es un cuento perfecto, es decir, es el cuento típico que está en todos los talleres de cómo escribir cuentos y fracasar. Bueno, uno de los cuentos que aparecen como el cuento perfecto es ese. Y después tiene una serie de cuentos que pasan en Nápoles cuando él fue con las tropas de la Primera Guerra Mundial. Tiene una serie de cuentos del desembarco en Nápoles que pasan en los prostíbulos de Nápoles, dos o tres, de soldados que bajan el botín del soldado, ¿no? Típico. Y me parece que sí, que es una forma de entrar a ese mundo. Y después hay otra forma de entrar, que es la indirecta, que es la que todos nosotros enseñamos cuando estamos en la universidad, que es la estrategia del salmón, ¿no? Lean Jesús Moncada, lean Gabriel García Márquez, lean Juan Benet, que ya es más difícil, lean Onetti, lean Juan José Saer, y vayan hacia atrás y lean. Y allí está, y ahí está. Y después lean El origen de todo, que es Faulkner, que es una manera más fácil de ver, ¿no? Digamos que no.
Però jo et diria que si és que hi ha efectivament por, diguem, de la seva obra, Llum d'agost a mi em sembla que és una novel·la espaterrant per entrar en el món de Faulkner, perquè és el que deies tu, és una novel·la en què ja l'obrador no el sents, ja és domini pur del seu instrument. És una novel·la que la llegeixes amb una, com t'ho diria, amb una relació de credulitat, que no sempre passa en Faulkner. D'alguna manera, la densitat de la paraula en ell pot fer que tu no siguis un lector crèdul de que t'està explicant, sinó que t'estiguis encantant davant d'una tempesta de paraules. A Llum d'agost això no passa. Tu vas seguint aquesta noia que un bon dia surt del seu poble, d'on no ha sortit mai, embarassada, per anar a buscar l'home que li ha fet aquella criatura, i per anar-lo a buscar no pas de males maneres, sinó amb la convicció que simplement se n'ha oblidat. I és la carretera polsosa, aquesta noia que es posa en marxa, les trobades que fa pel camí, i aquestes trobades que cada una d'elles són com un camí secundari que se'n va cada una en la seva direcció, però tu mai perds el batec, el compàs d'aquest caminar d'aquesta noia. I és una novel·la que és magistral tècnicament, perquè la veu que parla va canviant de personatge sense que te n'adonis mai i sense que et perdis mai. Jo t'he de dir que sí, l'Abre Cadabra d'un novel·lista crec que mai l'he llegit a un grau tan perfecte com en aquesta novel·la, que és al·lucinant.
Sí. I tens raó en una cosa que és molt innovadora, que és una novel·la de camino, que és un gènere reservat a los hombres generalment, perquè les mujeres no salien, que en esto està allanado per el hecho de que sea pobre, o sea, que ella sobra en todas partes, por eso sale y nadie la reclama, porque mejor que se vaya, mejor que no moleste, ¿no? Y tiene que ver también, claro, y huérfana, y sí, bueno, basura, doblemente y triplemente basura. Y en la entrevista en la universidad le preguntan a él, ¿por qué puso de protagonista a una mujer? Y él dice, porque las mujeres son más persistentes y valientes que los hombres, porque no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, y eso es lo que le da esa estructura quijotesca a Luz de Agosto, ¿no? Que por supuesto le han encontrado también con Comitancias, con esto y con la novela picaresca y con las novelas inglesas de los caminos, etcétera, ¿no? Però la innovació és aquesta.
I just una cosa, que és que jo vull recalcar que la traducció d'Ester Tallada és remarcable, és una delícia. I t'instal·les i et porta. My latest sun is sinking fast, my race is nearly run, my strongest trials now are past, my trials.
Jo trobo coincideixo plenament amb vosaltres, que crec que és una molt bona porta d'entrada, Llum d'agost, perquè tinc la sensació que hi ha una cosa, i és que en aquell moment Faulkner ja ha cartografiat absolutament el seu paisatge, els seus personatges, el seu territori, diguem-ne, i el té tan apamat i tan per la mà que no ha de fer exercicis de sorpresa o de... Fins i tot ell mateix, com a narrador, ja no se sorprèn i li dona una seguretat que fa que, el que tu deies, Maria, que pots, vas avançant en la història i en, i en els personatges, i no és un problema mai, mai de la vida. Fixa't, a més, que hi ha aquest capítol final, que és un capítol on, d'alguna manera, surt de la història, surt d'aquells personatges i els posa en boca d'uns passavolants, no, que estan per allà, i que d'alguna manera, jo ho interpreto com Follner allunyant-se, no, per tenir una perspectiva general, que a més acaba d'una manera que no acaba ben bé, diguem, la novel·la, i jo veig al final i penso, això continuarà, aquest home amb la noia, amb el fill, a dintre d'un cotxe que se'ls emporta a la recerca d'aquest pare absent, que gairebé és una excusa per poder fugir, i jo penso això, la continuació d'això és o bé un conte de Hemingway o bé una novel·la de Raymond Chandler, que ens portaria cap a uns territoris completament, però en canvi, al mateix temps, la sensació que em dona és d'una calma absoluta. I hi ha una altra cosa, que abans que parlaves d'Absalon, Absalon, clar, passen, o sigui, ell ha escrit amb 5 anys o amb 4 anys, ha escrit 5 novel·les, o sigui, ha creat, ha cartografiat això que dic, aquests territoris, i després la següent triga 5 anys. Aquest pas, jo crec que té a veure amb la necessitat d'ell de redescobrir-lo d'alguna manera. Perquè fixa que a més després acaba fent aquella cosa tan estranya amb el soroll i la fúria, que és que anys després publica aquell episodi final que és com reconstruir tota la família, no? Des del segle XV fins al, em sembla que és el segle XV fins al present, no? Que és, o sigui, és una cosa que em fascina com a narrador, diguem-ne, la necessitat que té sempre Follner de controlar-ho i de saber exactament cada detall. Que això, al mateix temps, vulguis que no, ja que abans parlàvem de la influència de Joyce, jo crec que l'emparenta molt amb Joyce, en el sentit que és la idea de dir, no cal anar a l'ample món per descobrir coses, és que agafes un territori i el pots esgotar, si vols, no? I pots, vaja, de fet, no l'esgotes, pots anar-lo construint i reconstruint perquè no l'esgotaràs mai, i pot ser un territori realment petit, no? Que és el que fas amb el Joyce, sí, de Dublín, no?
I això és, en la trilogia Snopes, és fascinant, perquè és ben bé agafar un poble diminut i de mala mort, que és a més la ruïna d'un lloc, perquè és un lloc on hi havia hagut plantacions que han entrat en decadència absoluta, i per tant, i és l'història de l'ascensió d'un avortó, perquè és veritablement un avortó el personatge que travessa aquella trilogia i que esdevé, com qui diu, el rei del poble, sobre una cosa completament desintegrada. I jo t'he de dir que llegint-lo anava pensant que era l'història del meu poble, de Siurana, t'ho juro, tal qual.
Bueno,
perquè d'aquests llocs, que són llocs que han quedat pocs, i que les relacions de rivalitat, però no només de rivalitat, sinó també d'aliança, els pactes i, per tant, les formes de poder i les formes de predació i l'afiliació i tots aquests temes que són bíblics, pràcticament, queden condensats en un vas d'aigua. I això és una cosa que és extraordinària, perquè la trilogia Snopes, rient, són 1.500 pàgines, i t'asseguro que no en sobra ni una. És el que dius, és d'una riquesa insensata sobre els cicles quasi biològics de la humanitat, en el fons, també.
Sí, tiene que ver con otra cosa que tienen los novelistas verdaderos, digamos, que es la capacidad de observación del mundo, la capacidad de ponerse en el lugar de cualquier ser humano. Los Snopes son esto, son casi, a veces no saben ni pensar, y él describe no el pensamiento, sino la imposibilidad de pensar de un personaje, que es una cosa prodigiosa. Y en el medio de todo eso hace cosas inesperadas, como por ejemplo una novela que ha sido criticada muchas veces porque su estructura es muy complicada y muy, muy caótica, si se quiere, que es Las palmeras salvajes. ¿No? Que también es una novela de salvajismo brutal, donde el personaje que termina preso le hace un aborto a su propia amante, que tiene capítulos alternos de las dos historias, de la historia del presidio, que termina con esa famosa frase, mujeres, dijo el penado alto, y así termina la novela, y de donde sale una frase que en la traducción de Borges se hizo tan famosa en la Argentina que muchas veces aparece citada como si viniera de un tango. Sí, yo una vez escuché a un entrenador de fútbol argentino que vino aquí y fracasó. Le hicieron una entrevista en uno de estos diarios que uno lee cuando no tiene otro, que yo, Mundo, As, bueno, una de esas cosas, y yo leía, fulanito de tal, Taliaferro, que se yo, fracasó, y se vuelve a Argentina. ¿Y qué nos tiene que decir sobre su fracaso? No sé qué equipo era. Y dice Taliaferro, bueno, dice, como dice el tango, entre la pena y la nada, elijo la pena. Y esa frase es del final de Las Palmeras Salvajes. Entonces, eso es cuando la literatura se convierte en inmortal, cuando sí, pasa a ser claro. La letra de un tango que, por supuesto, no existió nunca. Y es la frase, una de las frases finales, cuando uno de los personajes dice, la vieja carne al fin, necesito la carne para poder recordar, dice, y por eso dice, entre la pena y la nada elijo la pena, porque la pena tiene la capacidad de la memoria y la memoria está en el cuerpo, que es el final apoteósico, digamos, de Las Palmeras Salvajes, que no tiene nada que ver con el ciclo de Yocna Patofa, porque pasa en el Canadá.
¿Y qué en penses de la traducció del Borges? Perquè ha estat bastant criticada, no?
Bueno, hay todo un debate acerca de... Bueno, Benet escribió un prólogo furioso contra la traducción de Borges. Las traducciones de Borges son escrituras de Borges, que además en el caso de Las Palmeras Salvajes no se sabe si fue de él o de su madre, ¿no? Hay estudios abundantísimos sobre esto. Yo reivindico las malas traducciones en este sentido, sean para la lengua que sean, porque las traducciones se tienen que medir por cómo modifican la literatura a la que llegan, porque nadie, ningún inglés necesita que Faulkner sea bien o mal traducido. Sí. Es una necesidad nuestra, de cada una de nuestras tradiciones literarias. Y por tanto, ¿para qué sirve Dostoyevsky ahora bien traducido? Ningún escritor ahora va a aprender de Dostoyevsky o va a escribir como Dostoyevsky, pero el Dostoyevsky mal traducido, que llegaba a través de traducciones francesas, produjo toda la revolución de la literatura europea. Entonces, tengo distintas opiniones según qué. No me gustan las traducciones inertes, pero que una traducción sea mala en sí mismo sería muy discutible saber qué es. Heard you sing in tones of silver, heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it, so I don't think about you anymore.
En tot cas, és interessant també descobrir, perquè sabíem que Faulkner havia estat certament guionista de cinema, però no autor de lletres de tango, no?
Una cosa no, que
també ho havíem pogut descobrir. I parlava abans la Maria d'aquest adjectiu que has fet servir de bíblic, no? Efectivament, l'arrelament també és conegut, en el cas d'Absalom, molt més explícit, de bíblic, però citava i llegia l'altre dia un assaig d'Alberto Mangel parlant del territori, no? Jefferson, Yocna Patofa, efectivament, territori entre rius, i deia Mangel, un territori que tradueix el camp d'acció de la Grècia antiga a la Nord-Amèrica contemporània, no? És a dir, no només veu en les arrels bíbliques, sinó en la tragèdia àtica, gairebé, per traduir-lo en el seu món, en el seu sud, vaja.
Sí, sobretot és la Bíblia, Porque además la història de Absalón, que da lugar a una de les grandes obres de Calderón de la Barca, que jo milagrosamente pude ver una vez en Madrid cuando todavía daban Calderón y la gente sabía decir el verso calderoniano, eso, todo eso se perdió, que se llama Los cabellos de Absalón y que es maravillosa. No tiene nada que ver con el otro. Bueno, no sé si no tiene nada que ver, todo tiene que ver con Calderón, todo está junto. Pero es realmente maravillosa porque es gótica. En este sentido, la historia de Absalón es una historia gótica de por sí, es una historia de un golpe de Estado. De hecho, la lucha entre David y Absalón es una historia que tiene incesto, golpe de Estado y todo esto. Y eso está en... Es un núcleo que lo utiliza de una manera tan fuerte que te obliga a volver al episodio del libro de Samuel, del libro segundo de Samuel, que es tan complicado que hay una serie de lucubraciones acerca de... complicadísimas que tienen que ver con la obsesión de Absalón sobre si Absalón verdaderamente tuvo o no tuvo hijos. Según los anabaptistas y los presbiterianos tuvo, según los metodistas no, según los católicos sí, no llegué a ninguna conclusión acerca del asunto. Pero tiene que ver con esa, con la con la Biblia leída en la infancia, cosa que no es nuestra tradición ni lo será nunca. Para nosotros siempre es un pegote la Biblia, un pegote de adultos, a ver qué pasaba, pero no tiene que ver con nuestra educación. Y lo que dice mi compatriota Mangel acerca de la tragedia ática, yo lo veo como una cosa muy lejana, porque los núcleos de la tragedia ática, el incesto, la traición, la sustitución de las generaciones, prácticamente es un arquetipo que puedes encontrar en cualquier...
Ell parlava sobretot del territori, no? I abans, sí, quan citaves tota la llarguíssima llista d'herències, m'imagino, no?
Sí.
Comala, Santa Maria,
muchísimas.
Macondo, aquesta idea de la...
Sábato, geografia... que no me gusta, pero reconozco que su parte gótica viene de Faulkner, y gente así.
La connexió aquesta bíblica que dèieu, jo llegint Llum d'Agost em preguntava fins a quin punt, això ho podem, m'ho pregunto, no tinc la resposta, però ho plantejo, fins a quin punt Faulkner a vegades se n'en riu, fins a quin punt l'utilitza per no només perseguir-la, perquè he llegit per alguna banda que en teoria els 21 capítols de Llum d'Agost segueixen els 21 capítols de l'Evangeli de Sant Joan, però també no sé si dir-ne ironia, perquè no és això, però jugar-hi amb la voluntat també de trencar una mica els arquetips. Per exemple, la idea de que té a veure amb la truculència, que és un altre tema que a mi, sí, m'interessa molt. Fins a quin punt el nivell de violència és tan alt que necessita crear truculència per anar una mica més enllà, no? Hi ha l'episodi, per exemple, de la decapitació o quasi decapitació de la senyora de la casa que es crema, no? I aquesta quasi decapitació que et fa pensar en Sant Joan Baptista, però que al mateix temps és una mica dislocada, o sigui, no està exactament, no segueix exactament. El fet que la mort de Joe Christmas, que al mateix temps és una mort, un personatge que es diu Christmas, ja t'està donant un... Això sempre ho fa molt, també, Faulkner, sí, juga molt amb els noms, i en aquesta novel·la especialment, no? La idea que la Mare de Déu és aquesta noia que surt caminant, que està embarassada i que no hi ha el pare, no? I que al final hi acaba d'haver un, si vols, un Sant Josep que se l'emporta, no? Amb el fill nascut. És a dir, tot són aproximacions a l'entorn de l'Evangeli, però aproximacions i prou. I jo, evidentment, no vull pensar que Faulkner és maldestre, sinó que al contrari, que sap molt bé el que està fent i que està subjugant, diguem, aquesta tradició, no?
Sí. És que no sé si són els evangelis, eh? Quan diem la Bíblia, és la Bíblia, és l'Antic Testament, i jo diria que és el que diu la Nora, que jo crec que els evangelis poc. És a dir, perquè
salvo al final, en una fàbula, sí.
Sí,
aparece Cristo, además.
Sí, Cristo, però que Cristo. Diguem que quan diem la Bíblia, referint,
bueno,
som protestants.
Ja, és més la...
I aleshores, jo crec que el que diu la Nora d'aquesta relació infantil amb l'Antic Testament passa molt més per les metàfores de la Bíblia que no pas per,
per
les paràboles, si
i vols. I per el ritme de la frase, el and.
I pel, sí, sistema de profecia, de que hi hagi sempre aquella mena de foll que en realitat està anunciant, que està, vull dir, aquesta mena de cosa que tenen els seus dements o els seus tarats, diguen com vulguis, que tenen com un sisè sentit, que perceben allà on ningú no ha vist encara res, alguna cosa que arriba, és com el profeta, són quasi profetes, però jo crec que és una cosa molt infantil, que d'altra banda em sembla que connecta molt amb altres, diguem-ne, relacions infantils amb els textos religiosos, com és ara la Rodoreda, que no és que sigui una pensadora catòlica, gens ni mica, però que en canvi l'univers màgic dels textos religiosos en l'imaginació infantil el trobes molt. I s'expressa, per exemple, en coses com ara apareixen unes formigues en un moment determinat de no sé quina novel·la de Faulkner, i és un verset de la Bíblia, en realitat, el que ha incrustat allà dintre. I tu te l'imagines ell, criatura, potser morta de fàstic, sentint un sermó i fixant-se en aquelles formigues que reapareixen.
Sí.
I n'és, però plegat, vol dir plegat, són textos plens de versets incrustats. És una cosa que és molt impressionant, això.
I això tiene, bueno, en el caso de Faulkner tiene que ver también con el ritmo, con la cosa versicular, ¿no? Bueno, que lo hace tan, a veces farragoso y otras veces te lleva como un río, bueno, como el Mississippi, justamente. Pero que también aparece en los Bueno, en mi generación nosotros estudiábamos de memoria, más bien el Evangelio, porque yo iba a un colegio de monjas, no la Biblia. Entonces eso se perdió completamente, ¿eh? Pero también existía en la generación de la Rudoreda, es decir, había una estructura memorística en la cual esos ritmos se imponían sin saber siquiera si eran ritmos, de dónde venían, quién los había traducido, si era la Biblia cristiana, si era la católica. Estaba igual, pero te quedaban en la cabeza. Y eso aparece en él, y aparece también de otra manera en Joyce, en Retrato del Artista, en ese sermón terrorífico del jesuita, ¿no? Que es un sermón que yo, más o menos, lamentablemente, a través de unos curas navarros que venían a darnos retiros espirituales espantosos, pude hasta cierto punto reconocer que te prometían el fuego del infierno, pero con una visualización del fuego del infierno que verdaderamente era gótica. Entonces, eso también aparece en todos ellos, incluso en los católicos, incluso aparece en Joyce, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esta, con la herencia de Faulkner, ¿no? Y con la herencia de Joyce que está en esta. Y son autores que dejan la posibilidad de ampliarse, mientras que Proust, por ejemplo, que sería el caso, siempre se los nombra juntos, es alguien que no te permite ir más allá.
Comienza y acaba en Bell.
Sí, porque llega más allá de cualquiera, creo yo. Es decir, a través de después de Faulkner se pueden hacer cosas. Después de Joyce, muchísimas. Toda la literatura del siglo XX tiene su Faulkner en su propia lengua. Los alemanes, los ingleses, los argentinos, los catalanes, todos. Pero nadie tiene un Proust. No, no se puede tener un Proust.
Hay intentos, pero
terminan siendo mujeres bien vestidas y cosas así, ¿no? No tiene la brutalidad proustiana.
I per posar-lo en el context de la modernitat, i per destacar, quina diries tu que és l'aportació més important, no? Ara citaràs tot de noms que són cànon del segle XX, no? I tenim al cap i ens ve el monòleg interior, si ara parlo formalment, no? I en el cas de Faulkner, potser aquest perspectivisme, aquest joc de veus que abans deien.
Por un lado eso, pero eso también ya lo habían hecho Conrad y James, y Henry James. Pero para mí la frase expandida, el hecho de que una novela pueda ser una frase, lo aprendes con Faulkner. En Proust está, por supuesto, la novela de Proust es una frase, puede leerse como una sola frase, si uno llega a ese ejercicio de energía enloquecida. Pero yo creo que en Faulkner está eso, la frase expandida y lo que decía María, la presencia de lo corporal, la presencia de los cuerpos, que está en Joyce también, en los dos, mientras que en Proust no está. En Proust los cuerpos se hurtan, están siempre vestidos, ¿no? Y siempre hay hay muchísimo, pero siempre se ve a través de un agujerito, ¿no? Siempre, no sé.
Que potser és més, sobte més potser perquè en el context de tensions racials, d'enfrontament, de violència, d'odis, hi ha aquesta passió i aquesta carnalitat,
sí,
no?
Sí. Aquesta carnalitat que és com també, i en això té una cosa que, mira, que no penses en el Japó quan penses en Faulkner, però sí que hi ha una cosa que a mi em fa pensar en Kawabata, que és aquesta capacitat de concebre tot el que treballa l'humà com a elements. És a dir, hi ha els elements que són veritablement el vent i l'aigua i el fred i la pols i tota la sensorialitat que deriva d'això, però la religió és com si fos un altre element, pràcticament, com si fos també una aigua que t'impregna, i la sexualitat és un altre element que és quasi com si fos fora de tu i entrés en tu. És aquest zel que és una cosa que s'apodera de tu, no és que tu tinguis un sexe que et guia, és una cosa com a molt més encara, com a molt més fatal, com a molt més fatídica. És aquesta idea d'una absoluta fatalitat que té a veure amb el cosmos, d'altra banda.
Bueno, perquè no olvidemos que la sociedad que muestra Faulkner era una sociedad preburguesa, es decir, los cuerpos estaban todos juntos, los negros dormían como la rusa, como la sociedad rusa de los años 10 y 20, donde como cuentan los aristócratas rusos que aprendían ruso, lo aprendían durmiendo con la nodriza porque hablaban entre ellos en francés. Eso lo dice el príncipe Kropotkin en sus memorias. Yo aprendí ruso con las siervas con las que dormía, no con mi padre y mi madre, que nunca me dirigieron la palabra hasta que tuve 15 años. Sí. Claro. Sí. Entonces, son sociedades preburguesas y eso hace que sean sociedades, como dice un escritor argentino del 19, en la América no burguesa no había puertas cerradas. Y aquí sucede lo mismo, no había puertas cerradas, todo se mezcla y los cuerpos están siempre expuestos al asalto, a la violación, al placer, mientras que Proust es todo lo contrario, es el mundo burgués en estado...
És que ara que deies això em fas pensar en la sensació que, una sensació que tenia llegint sobretot Llum d'Agost, i això que deia abans de la truculència, que és una truculència dintre del context de la novel·la, diguem-ne, és molt normal, però quan ho penses és molt bèstia, no? La mort de Joe Christmas, que ja el té allà pràcticament mort, i a sobre la de castrar, no? La de capar, que és una cosa molt animal, a més, no?
Sí.
Però el que volia dir és que la sensació és que quan, així com per exemple parles de Proust i és un món tancat i és un món que ha quedat clausurat, diguem-ne, no? Rarament avui pots accedir a un món així. Jo crec que la sensació que tinc sempre és que quan se'n parla del sud dels Estats Units, allò continua viu d'una manera molt, molt semblant, amb exemples i també la violència. La sensació, per exemple, una sèrie com True Detective, la primera temporada de True Detective, és exactament, és un món del sud on tu pots veure i on aquesta violència latent que està present en un paisatge, en un llit del riu que, on no hi ha ningú i on tu simplement t'hi passeges, la càmera s'hi passeja i en aquell moment entens que allà poden passar coses molt greus i molt fins i tot inhumanes, no? I no cal que sigui violent, fins i tot la manera d'explicar el paisatge que té algun altre, recordo una pel·lícula que es deia Beasts of the Southern Wild, no? Besties del sud salvatge, no? Era meravellosa i la vida primitiva, fins i tot, que podien tenir aquells personatges, penso, no està tan lluny d'això que estem llegint i que té pràcticament 80 anys. No? I al mateix temps hi ha una altra cosa, que en aquest sentit crec que la novel·la funciona molt bé com a enllaç, que és que la novel·la t'està parlant d'algunes coses que van passar, que només fa 60 anys que hi va haver la Guerra Civil, només fa 60 anys i tot és present encara, i que no ha canviat res. O sigui, la senyora Burden a la casa aquella continua sent una senyora mal vista per tot el poble, perquè en el seu moment la seva família van estar a favor dels abolicionistes, no? I venien del nord, no? I penso, hòstia, han passat 60 anys i tot és allà present, no? No ha canviat res.
Hay una cosa que no aparece, pero que tiene también que ver con esto, que es el hecho de que después de la Guerra Civil, y eso en Faulkner, si uno lo rastrea, lo puede encontrar, incluso como indicios reales. Después de la Guerra Civil, los negros, los republicanos, Lincoln y los suyos, que eran, porque los demócratas eran los no abolicionistas, al revés de lo que sucede ahora, tuvieron acceso casi a los mismos derechos que los blancos. Y el apartheid, como en Sudáfrica, se impuso después. Se impuso a partir de los años 30. Se empezaron a marcar en los estados sureños porque el Tribunal Supremo decidió que las leyes que tenían que ver con la organización social de la relación entre negros y blancos fuera de los estados. Entonces cada estado marcó los suyos. Y es un poco lo que sucedió con el apartheid. El apartheid es muy tardío dentro de Sudáfrica. Empieza en los años 40. Sí. Paranoicamente se separa todo, ¿no? Y tiene que ver también con esto. Tiene que ver con que es una reacción a lo que tú decías, al exceso de cercanía de los cuerpos en los lugares públicos, en los espacios públicos, en los cines, en los baños, bueno, todo eso. Entonces empieza en la modernidad y en la época de Roosevelt. Hay que recordar que muchas de estas novelas pasan durante el New Deal. También es una reacción frente al New Deal y frente a una especie de nueva reforma de ese estado caótico de después de la crisis del 29. Però bueno, esto nos llevaría por otros derroteros.
Però tens raó quan dius això d'aquesta sensació d'un món que tu el pots tocar i que tu el coneixes. És a dir, no és posar l'ull en una lent meravellosa que fa que entris en una època que realment no és la teva en absolut, però que és plena de vividesa, perquè aquell autor és genial, que això és una cosa que pot passar en determinats autors, però que tu sents l'enorme distància que hi ha entre tu i aquell món. Tu llegeixes Faulkner i efectivament estàs llegint, i a més això es veu, vull dir, hi ha tota una generació d'autores argentines, per exemple, que són, no és que siguin faulknerianes perquè se n'inspirin o perquè l'imitin, és perquè estan parlant de la mateixa realitat, en el fons. Per un altre cantó, en això és molt interessant també de pensar Faulkner com un autor que et fa veure fins a quin punt l'ocultació, la negació històrica damunt de la qual està instal·lada aquesta cosa que és Estats Units, que representa la llibertat davant del món, és un extermini, és un genocidi i és una violència present que, en el fons, no es formula a si mateixa, si vols. És una cosa que és molt curiosa, perquè, per exemple, Europa s'ha batallat perquè Turquia reconegués el genocidi dels armenis i no es batalla perquè Estats Units reconegui la seva qualitat d'estat genocidari fundacional. I Faulkner t'ho recorda. I a mi em sembla que és una cosa que és important, també, aquesta percepció. I, sobretot, el que dius, com a Faulkner notes que la Guerra Civil és ahir en els seus personatges. Sí. I tu notes que Faulkner és ahir. I tot això fa una consideració que també és aquest poder que té la literatura de no permetre que l'ocultació arribi fins a les seves últimes conseqüències. És allò on hi ha el rastre.
I és que avui dia, al sud, hi ha gent que està lluitant perquè no es tirin a terra les estàtues dels líders de la Guerra Civil, saps? Sí, i estem allà, sí, sí. O sigui, estem allà.
No, en general, el dia aparece per tots lados quan estàs per ahí, és una cosa. I també tiene que ver con esta, si, bueno, han estado ahí, con esta que se ve en el sur entre blancos y negros, pero también el no tocarse y el, en cuanto te roza algo, sorry, ¿no? El horror al contacto físico, mientras que lo que te muestra esto, y está en muchas, tú nombrabas las escritoras argentinas, pero después están Flannery O'Connor, está Carson McCullers, están
Nawelty,
Eudora Welty, todas ellas que continúan en universos cerrados, mucho más enloquecidos incluso que el de Faulkner. Flannery O'Connor, bueno.
Y son donas.
Y son mujeres, sí.
Y es una literatura grandiosa.
Y Flannery O'Connor era católica, ¿no?
Sí, es verdad que no es bien singular ella. Sí. I és més gore encara que les altres.
Brutal.
Sí,
brutal.
I té aquesta cosa una mica també de l'art religiós mexicà, que n'hi ha per tot arreu, de sang i de crim i de tot el que vulguis. Sí. És una veritable explosió.
I Carson McCullers també, un poco menos, però també, però sobretot Flannery O'Connor, que tiene novel·les que són, bueno, delirios religiosos.
Sí, sí. Sí, i és bo també de recordar fins a quin punt també la cultura nord-americana és religiosa,
sí.
Però fonamentalment religiosa. Això són coses que penses, com es pot perdre de vista? Fins a quin punt Nova York ha distorsionat l'imatge que ens fem d'aquesta part del món, que és fonamentalista, és que ho és. I tu llegeixes Faulkner i t'adones que és un país fonamentalista.
I Catherine Ann Porter, otra també, de la, del digamos, pegada a México también, ¿no? Y que tiene que ver con esos territorios, bueno, pantanosos, desde todo punto de vista.
És fascinant resseguir tota l'ombra allargadíssima d'això, d'herències, dèiem a l'inici, de William Faulkner. Gràcies, Nora Catelli, per portar-nos avui.
De nada, fa un plaer.
Per nosaltres també, Maria Jordi. Fins la propera.
Que vagi molt bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I sortint de Jefferson, sortint de Yognapatawpha, o com sigui pronunciable aquest territori faulknerià, Joan Lluís, com estàs?
Estem bé, he provat molt sovint de pronunciar bé aquest topònim.
Sí, home, recordem que el Joan Lluís és l'autor d'un llibre meravellós sobre geografies literàries imaginàries als països catalans, però efectivament Yognapatawpha té aquest punt de dificultat. En tot cas, avui anem a un altre territori.
Sí, el títol parla dies, en realitat la història no és només insular. Anem a Occitània, vull dir, anem a Catalunya com sempre, però partint d'Occitània, amb Robert Lafont, Robert Lafont és un dels grans escriptors occitans del segle XX, un dels tres o quatre principals, a més intel·lectual, que va fer una obra d'assaig, de teoria sobre les identitats, que a vegades té bastant punts en comú, per exemple, amb el Joan Fuster. seria com una mena de Joan Fuster occità, però a més amb una obra novel·lística bastant important. Llavors té un llibre que es diu Insularos, que vol dir insulars, en occità, en què hi ha dos contes molt llargs, un dels quals es passa en bona part a Catalunya. I és interessant perquè és un occità, Robert Lafont era occità, parlava català, coneixia molt bé Catalunya, per tant ja ens trobem en un context d'algú que sap realment de què parla, no és algú que descobreix. Llavors es passa a final del segle XV, la història és l'història d'un jove que es diu Janet de Reus, que és un fill d'un cavaller que va marxar molts anys abans i que un dia torna, i torna malalt, ferit, està gairebé agonitzant, però té el temps d'explicar al seu fill totes les seves aventures. Mon enllà, unes aventures probablement exagerades, probablement bastant inventades, perquè parla de llocs que ja no existeixen pràcticament, en tot cas amb la toponímica que diu, com Babilònia, que ja no existia al segle XV com a tal. Però el seu fill s'ho creu tot, i s'ho creu tot des de la seva profunda ignorància. És algú d'una família noble que viu als afores de Reus, que ha estat educat per un capellà bastant ignorant també. Llavors ens submergeix en el concepte de geografia, quan la geografia és una cosa relativa. Sembla avui dia, amb els mapes i tot el que tenim, que la geografia és una cosa absoluta, que és una veritat absoluta, que sabem exactament on anem, però en realitat no ha estat sempre així. A l'edat mitjana hi havia molt pocs mapes, no eren gaire precisos, i sobretot hi havia una enorme quantitat de gent que no veia mai un sol mapa en tota la seva vida. I per tant aquest jove que es troba en aquesta situació no concebeix el món sencer, més enllà gairebé del seu paisatge i una mica més enllà. Llavors, quan el pare li diu he anat a Cals Persos, al país dels Persos, ell diu Persos, deu ser, bo, hi ha el Montsant, deu ser una mica darrere el Montsant. Quan ell diu he visitat Babilònia, diu Babilònia és gran, això deu ser un barri de Barcelona. I així anar fent. Llavors, quan el pare es mor, li deixa la casa, el cavall i l'espasa. A ell només li interessa el cavall i l'espasa. Llavors es agafa i se'n va. I on va? Vol anar a Nàpols, perquè el seu pare li havia dit que havia fet amistat amb Joanot Martorell a Nàpols. I llavors no sap on és Nàpols, ho pregunta el capellà. I el capellà diu, cap al sud no deu ser perquè hi ha els moros. Tu ves cap al mar, ves tirant cap al nord, ja ho trobaràs. Llavors agafa el cavall, l'espasa i va tirant cap al nord. I on és Nàpols? On és? I va preguntant. Llavors ens descobreix una geografia catalana que és molt interessant perquè és molt diferent del que podem concebre nosaltres del que era la Catalunya a l'edat mitjana. Primer, perquè és la Catalunya sencera, és a dir, que inclou Catalunya Nord. Aquest 15% de territori que els francesos van agafar, al segle XV hi són, Perpinyà, que era la segona ciutat de Catalunya, s'hauria de dir més sovint, també hi és, però sobretot és una Catalunya deserta. Hi havia hagut les fams, hi havia hagut la pesta, i, per tant, hi ha pobles buidats, masos rònecs, se'n deien, els masos abandonats, perquè la gent havia fugit per la fam o s'havia mort. I llavors hi havia masos, gairebé pobles també, a vegades rònecs. I llavors va travessar en aquesta Catalunya. Vull dir, cal saber que en aquesta Catalunya sencera, és a dir, de Tortosa a Perpinyà, per dir-ho una mica l'engròs, es calcula, els demògrafs calculen que al segle XV, finals del XV, hi havia 300.000 habitants a tot Catalunya, escampada, gent escampada. Per tant, les possibilitats de trobar gent podien ser a vegades molt escasses. Les possibilitats de trobar gent que et pogués ajudar en cas de destret quan ets un noi que viatja i que va a Nàpols i que...
Sí, va a Nàpols pel nord.
Sí, sí, i que diu, bé, 4 o 5 dies de cavall i segurament ja hi seré. Llavors, aquest profund desconeixement de la geografia més el despoblament provoca un desconcert intel·lectual, mental i en el fons identitari en aquest noi, que jo crec que té a veure d'alguna manera amb el desconcert identitari de quan ets escriptor occità, que escrius també des d'un cert desert i des d'un cert despoblament. Però això és una interpretació meva que faig. En qualsevol cas, des d'Occitània, Robert Lafont ens descriu una Catalunya sorprenent, però que segurament era realista devia ser bastant així, simplement ens costa imaginar-ho.
Amb la, exacte, amb la, no només amb la mentalitat actual, sinó amb la mentalitat geogràfica actual, no? I des d'aquí ja puc anunciar que incoarem una campanya perquè Babilònia sigui un barri de Barcelona.
Això...
I ara que s'ho mereix. Joan Lluís, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner.
I parlava abans el Jordi Puntí del cas de True Detective i avui acabarem amb una peça de la banda sonora de Three Billboards, una història de violència soterrada que trasllada també al món de Faulkner, en aquest cas a Missouri. Us hem acompanyat Dolors Jonola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Des de l'òpera Martha i en la veu de René Fleming, The Last Rose of Summer.
Keep.